de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, bona hora. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 21 de març. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes, i espero que la resposta sigui que sí, t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de fer patchwork amb il·lusió i noves idees. Ens ho explicarà una oient, la Imma Ferrero. A més, l'Adrià de la web online Jo aprenc català ens parlarà de refranys i frases típiques en referència a la primavera. I sabeu qui va ser Sant Josep Oriol i què va fer? I sabeu, a més que Barcelona en celebra una festa en honor seu? Doncs avui en parlarem i coneixerem més detalls. També tindrem Mila Carlota Nutrició, que ens parlarà d'un tema que segur que molts heu viscut, les dietes que funcionen, però només durant un temps. I us proposaré una activitat gratuïta familiar al Parc del Garraf per fer el 28 de març una passejada entre ponis per descobrir com la natura i els animals ens poden inspirar a viure amb més calma i respecte. També parlarem d'oficis que no volem que es perdin, com el de lutier. Ho farem amb l'Alejandro González. I, per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu que m'escoltes, tu ara, sí, em vols explicar el teu, pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Comencem cap de setmana.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cada setmana parlem de hobbies curiosos, aquelles coses que us agrada fer, que les feu des del cor o que les porteu ja innates des de petits i que m'ho veniu a explicar. Recorda que si és el teu cas, m'ho pots explicar a través del mail camins.catalunya@cope.es o també a través de l'Instagram raquel.camins, perquè sempre m'agrada que m'expliqueu aquelles coses que us apassionen i algunes que fins i tot a dia d'avui han esdevingut la vostra professió. Us vull parlar avui d'un hobby creatiu, pacient i ple d'art, que és el patchwork, i ens acompanya la Imma Ferrero, una dona que ha convertit aquesta tècnica en una autèntica passió. El patchwork no és només cosir teles, és combinar colors, textures i emocions per crear peces úniques fetes a mà, i darrere de cada manta, coixí o bossa, hi ha hores de dedicació, concentració i molta imaginació. La Imma ens ho explica. Molt bon dia, Imma.
Molt bon dia, Raquel.
Imma, recordes com vas descobrir el patchwork? Va ser amor a primera puntada?
I tant. Fa 32 anys que vaig descobrir el patchwork i va ser de casualitat. És a dir, jo passava per un carrer de Barcelona i vaig veure una cosa plena de colors, que no sabia, en aquell moment no sabia si era una manta, com tu has dit, o era un coixí o el què, però em va traure doncs la composició, el color, i bé, la curiositat em va poder, vaig entrar i vaig preguntar. Perdona. I llavors allà em van explicar doncs que feien classes de patchwork i jo vaig, de sobte vaig pensar, home, m'agrada, però potser si faig una peça, després ja, què més puc fer? És a dir, el meu ventall d'idees doncs era molt, molt petit en aquell moment. Però bé, mira, em vaig posar i la veritat és que primer es va convertir, com has dit tu bé, en la meva passió i després es va convertir en la meva professió. I a dia d'avui doncs dedico pràcticament tant les hores de treball, que són les 8 hores normals d'oficina, i també doncs quan surto de treballar, doncs el meu hobby també és el patchwork. És a dir, la veritat és que ocupa la major part del meu temps.
I te recordes quina va ser la primera peça que vas fer? I què vas pensar quan la vas acabar? Perquè a vegades un té una idea visualitzada en el seu cap i després el que acaba sortint és una altra cosa.
Vaig fer una manta molt petita, una manta de sofà, que li deien aleshores. La tinc, la recordo amb molt de carinyo. Potser a vegades quan la miro penso que la combinació de robes que vaig posar en aquell moment ara no la posaria ni boja. però en aquell moment em va semblar que era fantàstic. Aleshores, doncs sí, me la miro amb molt de carinyo i la tinc guardada, sí, clar que sí.
El patchwork, de fet, requereix molta paciència. Ets pacient per naturalesa o t'hi has fet gràcies a aquest hobby?
Doncs mira, Raquel, no tinc gens de paciència, absolutament gens ni mica, però crec que el patchwork m'ha ajudat i m'ajuda molt a poder estar tranquil·la un ratet i jo crec que tothom necessita aquest estoneta per pensar tu i només tu amb tu i aleshores el patchwork m'ha ajudat molt en aquest sentit. No soc gens pacient amb quasi res a la meva vida.
Bueno, és que a vegades la paciència també costa, eh? És una cosa que s'ha de treballar i la vida a vegades no ens ho posa fàcil, tampoc.
No, i la veritat és que el patchwork, i tothom que fa patchwork ho reconeix, doncs és un ratet que és com si tinguessis una petita caixa amb la qual, doncs, generalment quan treballes amb el patchwork i sobretot quan treballes amb un grup, és gent molt diversa, és gent que no té res absolutament que veure amb el teu dia a dia, ni amb la teva família, ni amb els teus amics habituals. Aleshores, és una manera de treballar per tu, però també estar en contacte i ara, avui en dia, que realment les converses personals, o presencials, per dir-ho millor, doncs cada vegada són més escasses, aquestes dues horetes que tens a la setmana per connectar amb gent que no té res a veure, doncs, i és un any darrere d'any, doncs fas un tipus d'amistat i un tipus de relació que la veritat és molt, molt, molt engrescador i aporta moltíssim.
I tens algun racó especial a casa dedicat a cosir i a crear?
Sí. Realment sí, és veritat que tinc un lloc especial, però això ens passa a la majoria de gent que fem patchwork, al final és com una mica d'aranya que vas fent com una tela i al final tens una coseta en un lloc, una coseta en un altre i la veritat és que vas ocupant bastant espai de tota la casa perquè en un lloc tens llibres, a l'altre tens la màquina de cosir, en un altre... Sí, la veritat és que ocupem bastant espai al final. Som una mica taranyina.
Hi ha alguna peça que sigui la teva preferida i que digués aquesta li tinc un carinyo especial?
Doncs mira, no t'ho sabria dir, Raquel. Les peces que acabes, com tu has bé dit abans, són peces que porten molt de temps, la majoria. Aleshores, quan et porta tant de temps, cada una té un record especial, cada una sí que te'n recordes com quan la vas fer, amb quina situació personal igual estaves passant, si estaves supercontenta, si no ho estaves. Jo crec que és com un... al final com un fill, no?, que dius que quin fill t'agrada més, doncs pues, no ho sé, t'agraden tots, potser et baralles més sovint amb un o amb un altre, però en realitat el carinyo, perquè cada peça, ja et dic, cada peça té un record diferent i cada peça té un temps diferent a la teva vida.
I la gent del teu entorn et demana encàrrecs quan veu les teves creacions? Perquè això acostuma a passar i que sí, tindré un nen i ara fes-me uns petucos, sí. O ara fes-me...
Sí, a veure, generalment és més aviat la família o amics que realment sí que et demanen, pues, oi, que m'agrada això, doncs fes-me un. I a vegades, quan t'ho demanen, potser no són conscients de que allò que sembla que pues, tu pots enllestir en una tarda o en una setmana o en 10 dies, doncs igual són 1, 2, 3 o 4 mesos, si és una cosa senzilla, o si ja et demanen una peça gran, doncs a lo millor pues, podria ser que triguessin 2 o 3 anys. Aleshores, és complicat dir que sí i també molt complicat dir que no.
I si haguessis de definir el patchwork en 3 paraules, quines serien?
No sé, devoció és entreteniment i és creativitat.
I, Imma, aquelles persones que ens estiguin escoltant i hagin tingut interès, què poden fer per iniciar-se o per conèixer-ho o per veure-ho? On t'ho poden trobar?
Doncs mira, la veritat és que aquest cap de setmana estem a Sitges fent una gran fira a nivell internacional i on poden trobar de tot. Poden trobar escoles que venen aquí i exposen, poden trobar botigues que venen materials per fer patchwork i també a les seves localitats segur que hi ha alguna botiga que fa classes de patchwork.
Doncs, Imma, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres, explicant-nos aquest hobby, aquesta afició, i tant de bo l'hagis transmès també a moltes persones que ens escolten, perquè realment és molt relaxant i, com dius tu, ens ajuda a cultivar la paciència, que també va bé.
Sí, molt bé. Moltes gràcies, Raquel.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. For the girl he sent my way, but I know
the things he gives me, he can take away. Us heu preguntat d'on ve la paraula primavera i què amaga la seva etimologia? Doncs anem-ho a descobrir gràcies a l'Adrià de la web online Jo Aprenc Català. Avui ho farem amb olor de flors, amb ganes de bon temps, perquè la primavera ja comença a treure una mica el nas. Així que prepareu-vos per una petita dosi de llengua, curiositats i primavera, tot en català. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Exacte, no és casualitat que justament avui parlem de la primavera, perquè aquesta setmana ha començat oficialment l'estació i, per tant, ja podem dir que hem deixat enrere l'hivern i entrem en una nova etapa del calendari. Comencem per la mateixa paraula primavera, que té una etimologia molt interessant. Prové del llatí prima vera, que vol dir literalment la primera verdor o l'inici del bon temps, segons la interpretació. Fa referència al moment de l'any en què la natura torna a reverdir després de l'hivern, és a dir, el moment en què apareixen els primers brots, les primeres fulles i les primeres flors. I això ho reflecteix l'etimologia. I precisament aquest canvi d'estació ha inspirat molts refranys i expressions populars que s'han transmès de generació en generació. Potser la més coneguda de totes aquestes és la primavera, la sang altera. És una dita molt estesa que fa referència al fet que, amb l'arribada del bon temps, els dies més llargs i la llum, les persones tendim a estar més actives, més animades, fins i tot més inquietes. És una manera molt gràfica de dir que la natura canvia, però nosaltres també. No només floreixen les plantes, també sembla que ens despertem una mica més després dels mesos d'hivern. Relacionada amb aquesta idea de renovació, hi ha una altra dita molt bonica. Primavera arribada, cada cosa renovada. El missatge és clar. La primavera és l'estació en què tot es transforma. Els camps es tornen verds, apareixen les flors i la natura recupera el ritme. Una altra expressió molt coneguda és «una flor no fa primavera». Aquesta dita s'utilitza en sentit figurat. Vol dir que un sol fet no és suficient per treure conclusions generals.
Aquesta, perdona, Adrià, sí, la fan servir segur molts pares quan els fills recullen una vegada a la taula o es fan una vegada al llit, perquè això passa molt, sobretot a l'adolescència, allò de dir, ah, és que vaig fer-me el llit la setmana passada. Doncs clar, una flor no fa primavera, o que hagis recollit la taula avui no vol dir que ho facis cada dia. Una mica per contextualitzar, i segur que molts amics i amigues que ens escolten ara mateix els hi vindrà al cap alguna d'aquestes situacions.
Exacte, de vegades pensem que perquè passi una vegada ja la podem donar com a norma i que això no canviarà. No, no, una flor no fa primavera. També trobem refranys que relacionen la primavera amb l'agricultura i el temps. Per exemple, primavera plujosa, collita abundosa. Aquí la saviesa popular reflecteix una realitat agrícola. Les pluges de primavera són molt beneficioses pels cultius. I encara un altre refrany que diu: per la primavera, qui no treballa, s'esvera. Aquesta dita ens recorda que la primavera és una època d'activitat intensa al camp. És moment de sembrar, de preparar la terra, d'iniciar moltes feines agrícoles. Durant segles, aquests refranys funcionaven gairebé com un calendari natural, una manera de transmetre coneixement sobre el clima i el territori. I fixa-vos que la paraula primavera també té un valor simbòlic molt fort. No només designa una estació de l'any, sinó que també representa aquest tornar a començar, d'acord? I fins i tot en sentit figurat també tenim l'expressió la primavera de la vida, referim a la joventut, aquest moment de créixer. I si us agrada descobrir el català a través de refranys, expressions populars i curiositats de la llengua, us convido a seguir-me a Instagram a Jo Aprenc Català. Ja sabeu que trobareu continguts sobre vocabulari, frases fetes i dubtes freqüents explicats de manera clara i amb exemples pràctics.
A més, sempre ens estàs ensenyant coses, Adrià, però a més també ho has plasmat en un llibre, perquè d'aquí res, estem a Sant Jordi, perquè el temps passa volant, si no m'equivoco.
Sí, sí, i de fet ja farà 3 anys, si no recordo malament, que vaig publicar aquest llibre, que es diu clar i català, barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los, que tothom que estigui interessat a evitar aquests barbarismes que tenim tan presents a la nostra llengua, que sapigueu que us proposo diferents maneres d'evitar-los i també explicat amb un to amè.
Com fa sempre l'Adrià, ja sabeu que el tenim aquí cada dissabte de convidat perquè ens ensenyi coses noves i jo t'ho agraeixo moltíssim, com sempre, Adrià, que hagis vingut i t'esperem dissabte vinent.
Dissabte vinent tornaré a seguir, com cada setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.958, 1, 1, 9, 5, 8, serie 11, 0, 1, 1.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del Plan Auto Plus.
En Alcampo, del 19 al 22 de marzo, tienes la merluza fresca a 5,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
COPE Cataluña y Andorra.
El consejo para verte mucho mejor con la doctora Torrejón.
El lipedema es una enfermedad crónica que afecta a casi el 20% de las mujeres. Se confunde muchas veces con celulitis y obesidad. Solo un diagnóstico precoz puede evitar progresión de fases y empeoramiento. Consulta con nosotros sin compromiso. Soy la doctora Torrejón.
Atención, Barcelona. Marta, que con su sueldo mantenía una familia entera, estaba en una situación insostenible hasta que conoció a Área Jurídica Global. En 5 meses le dejaron a deuda cero. No es magia, es ley. Y tú también puedes llamando al 900-700-930-906 o en areajuridicaglobal.com. Área Jurídica Global, especialistas en deudas, inspecciones de hacienda, herencias y mucho más.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, abogados y economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria, totes les atencions que necessito. Mai estic sola i em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. secretos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
De dilluns a divendres.
Víctor Navarro, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim, seguim.
Amb Joan Batllori.
Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
Sí, sí.
Aquest espanyol. Sí.
Bueno, mira.
Bueno. Barcelona, Newcastle.
La vida, la vida, la vida, la vida.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A Cope Catalunya.
La imatge del dia a Cope Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Seguro que a muchas de nuestras oyentes les preocupa la flacidez en los brazos, pecho y vientre causada por la edad. Por eso hablamos de Lico Cosmetics. Lico ha desarrollado un serum corporal para reducir hasta el 55% la flacidez. Formulado con retinol microencapsulado y péptidos que hacen que el serum de Lico se convierta en un imprescindible en la rutina del cuidado de muchas mujeres. Lico transforma el conocimiento científico en resultados visibles con los mejores activos del planeta. Tu rostro, cuerpo y cabello estarán en las mejores manos con Lico Cosmetics. Y además, ahora han ganado un premio y para celebrarlo contigo tienes un 15% de descuento en toda la web con el código PREMIADOS. Visita licocosmetics.com y celébralo.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I ja que aquesta setmana ha estat Sant Josep i també, evidentment, el Dia del Pare, que des d'aquí vull felicitar tots els pares amb tot l'amor del món, que també tenen una gran labor, de fet. Doncs sabeu qui va ser Sant Josep Oriol i què va fer? Doncs, i sabeu que a Barcelona també se celebra en honor seu la Festa del Pi amb activitats per totes les edats. Sant Josep Oriol va ser un sacerdot barceloní del segle XVII aproximadament, conegut pel seu treball amb els pobres i els malalts, per el seu estil de vida senzill, i per això se'l va conèixer com el doctor Pa i Aigua. Cada mes de març, el barri del Pi, el barri gòtic de Barcelona, s'omple de cultura popular amb cercaviles, danses de gegants, històrics i espectacles teatrals que expliquen la seva història. I aquestes festes se celebren doncs, del 14 fins al 23 de març amb diverses activitats. És una oportunitat perfecta per passejar, gaudir el folklore i conèixer una part viva de les tradicions barcelonines, i ens n'explicarà més coses una de les persones que forma part de la colla gegantera, l'Eloi Palmeiro, que el tinc aquest matí amb mi. Molt bon dia, Eloi.
Hola, bon dia.
Eloi, què és exactament la Festa del Pi i en honor a qui se celebra?
Doncs la Festa del Pi és, diguem-ne, que és la festa major del barri del Pi, que coneixíem antigament com a barri del Pi. I són en honor a Sant Josep Oriol, que, com bé has explicat, era un mossèn que va estar vinculat a la parròquia del Pi, a tot el barri, i que va fer tota una dedicació, no?, als pobres, als veïns i a tota la gent que vivia per aquí, a la ciutat de Barcelona.
Que jo ja n'he fet spoiler a la presentació. I per què és una figura tan important per Barcelona?
Doncs, mira, sobretot per la seva dedicació a la gent més necessitada, a la gent pobra, i perquè va donar-li molta importància doncs, a la comunitat, no? Al viure en comunitat, i també bueno, se li atribueixen miracles de curacions de gent que en la seva època doncs, tenia malalties i els va curar.
I quins actes o tradicions destacaries per a famílies que vulguin assistir-hi?
Doncs, bueno, al llarg de tota la setmana ja hem estat fent activitats també el cap de setmana anterior, i aquest cap de setmana doncs estem a tope. Avui, el dissabte matí, estem amb la cercavila dels Oriols, que és una cercavila molt singular, on tots els gegants nois de Ciutat Vella que hi volen, que volen, i participen, i fem una ofrena floral al, al sant, i hi ha una pluja de monedes de xocolata, que és una de les, un dels trets característics de les festes.
Ostres, que bé. També, a veure, ens agradaria més que fossin monedes de debò i bitllets, fins i tot encara més. Però bé, la xocolata ja ens conformem, eh? Ja ens agrada molt. I com viuen els barcelonins aquesta celebració al barri gòtic? Què fa que sigui tan especial?
Doncs la fa una mica especial, doncs, perquè bueno, ara mateix estem en un territori doncs, amb una forta pressió turística i on cada cop hi ha menys veïns. I és una manera de reivindicar, no? Una manera de reivindicar la cultura popular, reivindicar la barceloninitat de les persones i sobretot de fer vida i fer festa al, als carrers, no? De, del barri del Pi, de Ciutat Vella.
I les activitats, Eloi, són pensades només per infants o també per als adults?
No, hi ha una mica de tot. Tenim activitats més dedicades als infants, com aquesta tarda que hi haurà una trobada, una tarda infantil de jocs, i després a la tarda hi haurà, a les 6 de la tarda hi haurà els atracaments, els famosos atracaments del Parc Lolladre, on també el protagonista són les monedes de xocolata que s'atraquen als comerços de, del barri, que gràcies a la col·laboració de tots aquests comerços doncs, també és molt important la... que es puguin fer aquestes, que es puguin fer aquestes festes. Però també tenim altres activitats que són per tots els públics, eh? Tant infantil com, com persones adultes. Vull dir, no hi ha distinció.
Clar, tu, a més, Eloi, tu formes part de la colla gegantera, oi?
Correcte, sí. Ara, des de fa uns pocs mesos, fa molts anys que sóc membre de la colla i fa pocs mesos que sóc el president.
I com ho viviu, els de la colla, aquestes festes?
Doncs, bueno, nosaltres ja comencem mesos abans amb molta intensitat i les setmanes prèvies també són molt intenses, amb molta feina i tal, però les vivim amb moltes ganes i sobretot amb molta dedicació, perquè, bueno, malauradament, doncs, molta gent ara no, ja no viu al barri, llavors també ha de fer l'esforç de venir fins aquí i fer, doncs, reivindicar l'espai. O sigui, és la manera també de mantenir-nos vinculats al, al territori d'on, d'on som originaris.
Doncs ja ho sabeu, no us ho podeu perdre, perquè a més hi ha aquesta colla que porten tot l'any molt temps preparant-se perquè aquestes festes siguin un èxit. I a més jo t'emplaço, Eloi, a que parlem un altre dia en el programa de com és la vida de la colla gegantera, com us organitzeu, com ho viviu, com mostreu uns als altres per estar en un lloc o en un altre. Si em deixes et convido perquè un altre dia ens ho vinguis a explicar.
I tant, perfecte, estarem encantats.
Doncs moltíssimes gràcies per ser aquest dissabte amb nosaltres.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Si aquest estiu voleu descansar de veritat, el tot inclòs pot ser la millor opció. Menjar begudes i moltes activitats sense preocupar-vos de res més. A buscaunjoyo.com trobareu escapades amb tot inclòs a preus sorprenents, ideals per gaudir de les vacances sense que el pressupost se'n ressenti. I recordeu que cada setmana us portem nou xollos aquí a la ràdio, perquè viatjar barat sempre és possible gràcies a buscaunjoyo.com.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Us vull parlar d'un tema que de ben segur molts heu viscut. Les dietes que funcionen, però només durant un temps. Per què tants règims acaben en frustració? És possible perdre pes sense passar gana ni viure obsessionats amb la bàscula? Avui ens acompanya la nutricionista i higienista Carlota Riba, que defensa un enfocament diferent, que ens l'explicarà, aprendre a menjar i entendre el nostre cos, i potser descobrirem per què el problema no és la força de voluntat. Molt bon dia, Carlota.
Molt bon dia, Raquel.
La primera pregunta és obligada. Per què fallen tantes dietes?
Mira, primer de tot, i molt important, és que moltes recomanacions nutricionals no tenen en compte el context de la persona. Aquesta visió holística per poder incidir en altres àrees de la persona a part de preguntar el què menja, no? O sigui, és molt important saber doncs, com gestiona l'estrès, com dorm, a quina hora se'n va a dormir, a quina hora s'aixeca, si fa exercici, com va al bany, si té contacte amb la natura. En definitiva, el conjunt d'hàbits de vida són molt més importants que la dieta considerada de forma aïllada. També per mi és molt important que la persona se senti acompanyada. Això és bàsic, perquè amb una estructura i un acompanyament és molt més fàcil d'aconseguir. Jo, a la meva consulta, quan treballo amb una persona, el que faig és acompanyar-la, fer-li entendre el que estem treballant, com funciona el seu cos, ajudar a escoltar-se, perquè és molt important saber que cadascú necessita una cosa diferent, no? Què necessita el meu cos, i aprendre a regular el nostre cos de forma natural, no lluitar contra el nostre cos, bàsicament.
I és veritat que com més dieta fas, és més fàcil de recuperar el pes?
Sí, totalment, perquè la dieta és una paraula que ens transporta. Quan tu parles de dieta, ja en seguida penses reducció i prohibició. I el que hem de fer és aprendre hàbits saludables. Això és molt important. Menjar de tot, nutrir el nostre cos. Nutrir el nostre cos és la clau, perquè quan el nostre cos està nutrit, realment no demana, no té gana, no té aquests picos de glucèmia continus, no? que ens fa menjar. I a part de tot això és que estem durant un temps bastant llarg restringits i en modus prohibició. I quan arribem a aquest objectiu, realment no m'ha après res. Tornem als nostres hàbits anteriors. És com, ara què, no? Et quedes orfe. Has fet una dieta, has estat allà, vinga, arriba el pes que jo vull, però després tornes a menjar com menjaves abans. Aleshores, si la dieta no està enfocada en una reducció alimentària, tornem a recuperar el pes i més. Passem al lado oscuro, que dic jo. Jo sempre dic el lado oscuro perquè és com estem restringits, hi ha una restricció, un desig, després hi ha un excés i després hi ha culpa. I tornem-hi.
Per això és molt important el que diu la Carlota, que ella us ensenyarà a agafar els hàbits, perquè al final és agafar l'hàbit correcte per no tornar a fer les coses malament, a tornar enrere, o per culpa de restringir, això, doncs després recuperar tot allò que s'havia perdut.
Exacte.
I quin és l'error més habitual que cometem quan volem aprimar-nos?
Doncs l'error més important és que moltes persones que volen aprimar-se recorren a dietes molt restrictives. I això augmenta la sensació de gana, ansietat, mal humor. Eliminem grups d'aliments que són necessaris. També les dietes de comptar calories obsessivament. Això no té una continuïtat. Seguir normes rígides que no encaixen amb la seva vida. Insisteixo una altra vegada amb la importància de treballar de manera holística amb la persona i tenir en compte molts altres aspectes de la seva vida. Perquè si no, tornem a lo que he dit abans, no? Restricció, desig, excés, culpa i pum, nova dieta. I lo típic, no, dilluns començo. I així van passant les setmanes, els mesos, i no arribem a res, perquè amb aquest error habitual que fem, no?, d'aquesta restricció, lluitem contra el cos, i no hem de lluitar contra el cos, hem de col·laborar amb ell, hem d'aprendre a menjar aliments naturals i de qualitat, hem d'escoltar la nostra gana i la sacietat, hem de crear hàbits sostenibles, realistes, i cuidar també el descans, l'estrès, les emocions, l'exercici físic, etc.
Hi ha moltes coses, molts factors que s'han de tenir en compte. I segur que els amics i amigues que ens estan escoltant s'han quedat amb preguntes com si és possible perdre pes sense haver de pesar els aliments, o què mengem o com mengem. Si algun oient vol començar avui mateix, el primer pas seria contactar amb la Carlota Nutrició, que la trobareu al 656-65-92-21, 656-65-92-21, o bé és molt fàcil perquè podeu veure tot el que penja d'informació, que a més ens servirà moltíssim per començar a perdre pes d'una manera correcta, a l'Instagram carlota.riba. I Carlota, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest dissabte amb nosaltres i t'esperem la setmana vinent.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Que no se acabe la noche, que está la noche bonita. Yo quiero verte de nuevo y que salga el sol. Se acabe la noche, que está la luna infinita. Yo quiero verte de nuevo y que salga el sol por donde quiera.
Us vaig a parlar ara d'una connexió antiga, però sempre actual, la que es crea entre les persones, els cavalls i la natura. El contacte directe amb els animals, que viuen lliures o quasi lliures, ens ajuda a activar tots els sentits, reduir l'estrès i entendre millor els ritmes de la vida natural. Els cavalls, amb la seva sensibilitat, ens conviden a escoltar i respectar l'entorn que compartim. I per això, avui, us vull proposar una activitat gratuïta familiar al Parc del Garraf el dia 28 de març, per passejar entre ponis i descobrir com la natura i els animals ens poden inspirar a viure amb més calma i més respecte. Una experiència que combina moviment, aprenentatge i convivència amb el medi natural i una bona proposta d'oci perquè us aneu preparant ja pel cap de setmana vinent. I en parlaré doncs, amb la responsable de la Fundació Miranda, la Rosa Galindo. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Rosa, explica'ns en poques paraules què és la Fundació Miranda i com va néixer la vostra missió amb els cavalls.
La Fundació Miranda treballa amb, bueno, és una entitat sense ànim de lucre, és a dir, totes som voluntàries pràcticament i anem lluitant contra els elements en un context no sempre fàcil, en tres àrees d'actuació, que ara entendreu perquè no sempre és fàcil, que és els cavalls, les persones i la natura. Amb els cavalls el que fem és rescatar i recuperar cavalls que venen d'abandonament o de maltractament i el que fem és un model de benestar que passa per renaturalitzar el cavall, és a dir, tornar-lo a connectar amb el seu origen d'ésser lliure, que no ens necessita per res, si té el context adequat, i el que fem és una transició acompanyant-lo a tornar a ser un cavall a la natura, que viu en un espai natural, en ramat i en llibertat controlada, però lliure. I això és el que fem amb els cavalls. Llavors, a nivell de natura, aquests cavalls impacten positivament com a agents de prevenció d'incendis i de conservació de la biodiversitat. En diferents espais naturals de Catalunya, com és el Parc del Garraf, amb qui tenim una relació meravellosa ja fa 10 anys, i després en altres zones com el Berguedà, l'Alt Urgell, Cerdanya... Bueno, estem bastant a tot arreu d'aquest país petit.
Disculpa, que t'estava...
Tranquil·la, sí. És que no és fàcil explicar-ho curt. Amb les persones el que fem és tasca social amb col·lectius en risc d'exclusió social i altres activitats per tot tipus de públic. El que fan sempre és l'èmfasi en aquesta reconnexió amb la natura, respecte per la vida, per l'entorn, educació ambiental i emocional. Aquest és el resum, pim-pam-pum.
Clar, és que és el que anava a dir, que és extens, i per aquells que en vulguin saber més també poden entrar i veure-ho a la Fundació Miranda, perquè és realment fa moltes coses. I per què creus que el contacte directe amb els cavalls i la natura és tan important per les persones avui en dia?
Jo crec que és important per qui empatitzi amb el cavall, perquè no tothom el cavall hi desperta el mateix. No? Hi ha persones que es connecten amb les arts escèniques o amb les arts plàstiques i troben aquesta essència de salut per la seva ànima i és un àmbit que també tenim a la Fundació. De fet, una cosa que és totalment nova i que no m'ha explicat gaire encara, i mira, l'explico aquí, és que nosaltres hem ampliat la part de natura amb la part de cultura a través d'un vincle amb Eòlia. Centre Superior d'Art Dramàtic, tenim tota una àrea de donar suport a la creació emergent i al teatre que explica històries necessàries i compromès amb la societat. I ara tenim, a dins de lo que és Fundació Miranda, ens hem renomenat Eòlia, Fundació Miranda, i tenim l'àmbit de cultura i l'àmbit de natura. És a dir, que encara fem més feina. Llavors, aquesta connexió, com tot el que et porta a reconnectar amb qui ets tu de veritat, et puc explicar... perquè al final és una experiència, no es pot posar en paraules. Llavors, en el meu cas, això sorgeix d'una llavor, d'una experiència, que és que jo sempre, des de petita, ja deia que de gran volia ser actriu i grandera, perquè jo cantava i actuava, però a més, quan anava a la muntanya, a la natura, em sentia a casa. De sobte notava una profunditat, una pau, un espai intern que s'obria i que em feia sentir que jo formava part de tot
ja
allò.
Ja ho portaves com una mica innat, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Sí.
Clar, és que...
I aleshores el cavall, per mi, com a gran mamífer, és un gran ambaixador de l'home i la natura. És a dir, que tu pots empatitzar amb un arbre, jo, per exemple, ho faig, però hi ha persones que, clar, un mamífer és com molt més semblant a nosaltres. I tu empatitzes allà on tu et veus a tu mateix reflectit. I el cavall és un mirall espectacular de
doncs,
les persones.
Ja ho sabeu, el dia 28 de març tenim aquesta activitat de Horses in the Park, que podeu buscar-ho i podeu inscriure-vos, perquè suposo que hi deuen haver unes inscripcions limitades. Si
sí,
vols donar
els
alguna...
Perdona, sí, els Rosa. Cavalls al parc és una activitat que fem més curteta que el que és un dia entre cavalls lliures, que està patrocinada per Diputació de Barcelona i en la línia de les activitats del Parc del Garraf a Olivella. I és una activitat que funciona superbé per tot tipus de públic, totes les edats, i que és una molt bona manera d'introduir-te en aquest univers de cavalls i natura, de cavalls lliures, d'experimentar la seva llibertat i emportar-te-la en el teu dia a dia, que ens convé molt, i que doncs... des de la Fundació Miranda fa molts anys que fem, i
Rosa,
que, per tant, jo recomano.
T'ho agraeixo moltíssim. Llàstima que aquí a la ràdio tenim el temps tan just que ens va perseguint el rellotge,
sí, però
t'envio una abraçada i gràcies per ser aquest dissabte amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Posar ara el focus en aquells oficis que formen part de la nostra història i que no volem que es perdin. Parlem de tradició, de paciència i de treball fet amb les mans i, sobretot, amb el cor, en un món que cada cop doncs, tot va més ràpid i hi ha artesans que continuen creant peces úniques amb temps i dedicació i molt d'amor. I un d'aquests oficis és el de luthier, l'art de construir i reparar instruments de corda. I em vull parlar aquest matí amb l'Alejandro González, un professional que manté viva aquesta passió i aquest saber fer des de fa molts anys. Molt bon dia, Alejandro.
Hola, molt bon dia.
Alejandro, per començar, explica'ns què és exactament un luthier i en què consisteix el teu dia a dia.
Doncs, bueno, un luthier és una persona que es dedica al manteniment, restauració i construcció d'instruments musicals. En el meu cas, jo em dedico a la corda pulsada i fregada, o sigui, el que seria la família de la guitarra i el quartet de violí. La meva especialitat seria la guitarra i el contrabaix. I el meu dia a dia, doncs bé, jo intento planificar-me la jornada dedicant una part a la construcció, després tot el que serien les urgències, que són els petits ajustos i petites reparacions, i després deixar-me la gran part del dia a el que serien les restauracions més complexes.
O sigui, ja ho tens tot superben organitzat, eh?
Sí, és que si no, podrem entrar ràpidament en una procrastinació que és bastant indeseable en aquest treball.
I com vas començar aquest ofici? Què et va portar a dedicar-t'hi?
Doncs la meva família ja ve de fusters, el meu avi era fuster, i jo ja en treballava, i de ben jovenet, o sigui, per treure'm uns calés al cap de setmana, no? Per tenir per al cap de setmana, doncs jo agafava la meva bicicleta i la carregava amb unes quantes eines i m'oferia pels negocis que n'hi havia al voltant per fer-li petites reparacions als ròtols, a estanteries o coses d'aquest tipus. I en un negoci que vaig entrar per oferir-me era un taller de luthier. I jo quan vaig entrar, doncs, bueno, em vaig quedar bastant sorprès. Jo no sabia d'aquest ofici, no coneixia res d'aquest ofici. Em va agradar molt i vaig tenir la fortuna de que em van encarregar unes quantes estanteries i suports per als violins i diferents feines al mateix taller. Vaig estar bastant temps fent-li cosetes i a partir d'aquí jo em vaig quedar ja una miqueta fascinat i per meu compte, d'una manera autodidacta, vaig començar a investigar una miqueta i a fer les meves primeres provatures en guitarres. I quan van passar ja uns quants anys, quan ja tenia una guitarra que jo considerava que ja estava força bé, Doncs vaig anar al mateix taller i li vaig ensenyar el meu instrument. I amb la sorpresa que em van contractar d'ajudant.
Ostres, i llavors,
sí. I clar, llavors ja vaig entrar allà d'ajudant de la lutier que n'hi veia en aquell moment allà. I vaig estar uns quants anys. I després ja vaig començar a treballar per altres tallers també. I vaig estar com 12 anys fent d'ajudant de diferents lutiers. Fins que el 2018, si no recordo malament, vaig agafar valor i em vaig muntar el meu propi taller. I llavors fins ara.
I quant temps pots arribar a tardar a construir un instrument des de zero?
Jo trigo aproximadament unes 250 hores en fer una guitarra. Ostres. Aproximadament podríem dir que seria un mes de construcció i la resta serien acabat i barnissat.
O sigui, que Déu-n'hi-do. I què és important perquè un instrument tingui un bon so?
Jo crec que un instrument té la suma de molts paràmetres i tots són importants, però si hem de fer una jerarquia, jo crec que la part més important seria la qualitat del treball. Això és imprescindible, una qualitat bona del treball.
I treballes amb tècniques tradicionals o també vas incorporant elements més moderns?
Soc bastant tradicional, la veritat. Sí, soc bastant tradicional. A mi m'agrada bastant el contacte amb l'eina i la fusta, el sentir com talla la ganiveta, tot això m'agrada molt. I em molesta bastant el que serien els sorolls mecànics. I llavors, si jo tinc la meva filosofia de treball, seria la mateixa manera de treballar que en un taller del segle XIX. Jo treballo bastant artesanalment tot. M'agrada molt la tradició, els materials amb tradició, els tipus de barnís de resines naturals. O sigui, és una guitarra com la de fa 100 i escaig d'anys.
Home, de fet, Alejandro, la teva professió és molt difícil de que pugui ser substituïda o canviada per la IA, la intel·ligència artificial, o perquè és molt manual, pràcticament, és tot artesà.
Sí. És impossible, de fet. O sigui, tot i que avui dia ja els instruments que estan estandarditzats i industrialment ja comencen a tenir una qualitat bastant bona, tot i això n'hi ha un salt qualitatiu. En la meva opinió n'hi ha un salt qualitatiu en el que és un instrument artesanal d'autor, com aquell que diu, no? I sí, la IA en aquest tema no pot fer res.
I creus que aquest ofici està en perill o hi ha relleu generacional?
Jo crec que és difícil, però sí que n'hi haurà un relleu generacional. Per aquest motiu que et comentava abans, de que n'hi ha un salt qualitatiu entre l'instrument industrial i l'artesanal, també n'hi ha una franja de clients que això ho veuen i són els que ho consumeixen. Llavors, tot i que no es venen tants com un instrument industrial, tampoc cal vendre tants. Perquè, clar, no, nosaltres els artesans no podem competir a les grans marques a l'hora ni de preu ni de quantitats. Hem de treballar d'una altra manera. Hem de fer el que seria la qualitat, sobretot, i sempre n'hi ha una quantitat de clients que això també els agrada. Llavors, sí, jo crec que n'hi haurà una continuïtat. De fet, n'hi ha nois i noies que fan cursos de construcció per aprendre a fer-lo i després s'hi dediquen. Tu vas a una fira de luthiers i està plena. O sigui, sí, no, penso que és un ofici que està bastant viu.
Alejandro González, més conegut com el luthier de Mataró, que ens ha acompanyat aquest matí, que a més, doncs, portes molts anys. I així descobrim que darrere de cada instrument hi ha molt més que música, hi ha història, passió i un ofici que no podem deixar perdre. I Alejandro, gràcies per compartir-lo aquest matí de dissabte amb nosaltres.
Molt bé, encantat. A mi m'agrada molt que el meu ofici tingui, que la gent tingui un ressò de lo que és, perquè hi ha bastant desconeixement, sí.
Doncs moltes gràcies per compartir-lo i des d'aquí el mantenim viu. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada.
I en aquell festival que tant ens agrada... Escoltem la cançó Olivia de The Tyets, una cançó melòdica i molt viral d'aquest grup urbà català. I amb aquest estil fresc i animat hem de compartir aquesta primera hora de programa. I escoltant Olivia et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però em queden encara molt bones propostes per compartir allà on siguis, així que queda't amb mi. Fins ara. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casava.
surt una panxeta i els papàs són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment.